Al matí de Ràdio Sabadell.
Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.
La sabadellenca Sònia Rico ha escrit un llibre on aquest Beautiful de Christina Aguilera ressona a les pàgines. Literal, eh? L'heu de saber trobar. L'obra es diu La bruja que perdió la màgia. Bon dia, Sònia.
Bon dia. Què tal, Pol?
Molt bé, doncs mira, amb ganes, perquè ja l'havia llegit i, ostres, deixa'm preguntar-li coses, no? Per exemple, com és que has triat una bruixa? Que a vegades té com aquesta connotació...
Precisament per aquesta connotació negativa he triat la bruixa, no? Perquè jo crec que tant les dones com els homes en realitat portem aquest esperit natural, no? El que tenien les bruixes abans de que quedessin estigmatitzades al llarg de la història, no?
O sigui, que té una part que ens hem de treure. Ens hem de treure bastantes coses, però ens hem de treure també aquesta negativitat, no? Del concepte, eh?
Exacte, sí, sí.
Quan hom llegeix ai, bruixa, li pot semblar que això són coses medievals i tal, però en canvi la història està construïda amb elements moderníssims, no?
Totalment.
Tenim les xarxes socials, els mòbils... Uh-huh. Com vas fer aquest mix de dir el personatge serà bruixa, però el faig reviso en actualitat, concurs de talents musicals,
exacte.
O sigui, això és el nostre dia a dia d'ara.
Sí, sí. El vaig fer actual perquè jo crec que el problema, en realitat, si llegeixes el llibre, veus que és una construcció de l'autoestima, no?, per dir-ho d'alguna manera, i d'altres moltes coses d'autoconeixement. I crec que això, avui en dia... com fa molts anys, no? Continua passant, continua sent un problema per nosaltres, és a dir, que continua sent una tasca pendent i encara jo crec que avui en dia se'ns assumen altres elements externs com són les xarxes socials, com són els dispositius mòbils, la tecnologia, que ho complica tot encara una miqueta més, no?
És així. Va, explica'ns una mica de què va el llibre.
Doncs el llibre és una bruixa que es diu Sol i que és cantant i precisament és la guanyadora d'un concurs de talents i llavors la conviden a ser com l'artista central, no? Com si fos la Super Bowl, doncs l'artista central d'un congrés de bruixots i de bruixes. I en aquell moment ella, que està molt enganxada a la seva escombra tecnològica, que podria ser el simbolisme dels nostres mòbils, no? Avui en dia, o de la tecnologia, sí, com sigui, en la forma que sigui, aquesta escombra doncs, té uns poders especials i és que li dona confiança a la bruixa, li dona autoestima, li dona de tot. Per tant, en aquell moment de l'actuació, ella perd aquesta escombra, desapareix, i ella perd aquella màgia, no?, amb la que ella vivia. Per tant, haurà d'iniciar un camí que per mi és molt simbòlic aquest camí, no? El camino del héroe, el viaje del héroe, perdó, i en aquest camí podria ser un simbolisme amb aquest camí interior, no? Que tots hem d'iniciar en algun moment de la nostra vida i aprendre de molts elements, de moltes persones, de molts aprenentatges que van sorgint al llarg d'aquest camí, en aquest cas d'un bosc encantat.
De fet, hi ha un element molt xulo que és que, clar, a vegades quan has de sortir de la zona de confort... segurament el problema és que el camí... O sigui, tu has de fer camí, però no està traçat. I en la història hi ha un mapa, que en teoria és un mapa, però no està dibuixat d'inici, uh-huh. Sinó que les parts en què es va descobrint aquest camí van apareixent al llarg de la narració.
Exacte. Van apareixent a mesura que la bruixa es posa a caminar, no? Que és el que sol passar, no? Moltes vegades esperem iniciar un camí, tenir un destí i arribar a aquell objectiu i a vegades donem voltes i voltes i caiem i tornem a aixecar, però és que així són els aprenentatges, no? I aquesta és la vida, no? Que aprenem per errors.
Aprenem per errors i una mica també insinues que és que realment no tenim ganes tampoc d'anar a veure on estan els fonaments de les nostres, no sé si dir-li, equivocacions.
Uh-huh. Jo crec que fugim molt, no? I ens és més fàcil tirar pilotes fora, no? I dir, bueno, pues que això és culpa del clima, del govern, del no sé què, de no sé quantos, d'aquell que em va posar la trabanqueta. No, jo crec que moltes de les coses que ens passen, si miréssim endins, tindrien solució i potser inclús ni les titllaríem amb el nom de problemes, no? Serien situacions que puc anar afrontant, perquè d'alguna manera jo crec que també idealitzem molt la vida, no? O volem que sigui d'una determinada manera, quan en realitat la vida és canvi constant, i està plena de coses bones i coses dolentes, no? O el que diem dolentes, vaja, però jo crec que la vida, pues, és vida, és mort, és enfermetat, és salut, és tristesa i és alegria, i tot això és la vida. El que passa que nosaltres ens aferrem només a una part d'aquesta vida, no? Volem que sigui el més previsible possible i, a més, que només amb els elements que nosaltres volem que formi part. Llavors, tot el que se surt d'allà, diem que són problemes, quan és la nostra naturalesa.
I trobes que tots aquests elements positius, exitosos, tota aquesta part lluminosa que diem, no, jo em vull quedar aquí, l'altra no la vull viure, amb tots aquests elements que deies de tecnologia i de tot, encara s'ha accelerat més aquest procés de defugir la part obscura i anar només a la que et sents avantatjat, valorat, no? I que, oh, com ho estic gaudint, això?
Sí, però en realitat crec que una cosa és el que mostrem a la galeria, no? I l'altra és la que realment sentim nosaltres, no? Si obrim a l'Instagram de qui sigui, tot són coses boniques, no? Tots ens passen només coses bones i la realitat és una altra. Per tant, la nostra realitat també serà una altra. És igual, l'engany no és un engany, és un sesgo, no? Que es diu en psicologia. Mostrem només una part, però nosaltres sabem quina és la nostra realitat.
Ara que has dit això de la psicologia, aquí hi ha la Sònia escriptora, però crec que l'han ajudat unes quantes altres Sònies que també hi ha per aquí, no?
A què et refereixes?
Home, que jo veig que ets coach certificada, màster en programació neurolingüística, a banda que també tens una llicenciatura en comunicació audiovisual, també estudis en kinesiologia emocional. Suposo que aquestes altres Sònies també et anaven xivant coses, no?
Sí, evidentment. Aquí hi ha molt de la meva pròpia experiència, de l'experiència de molts clients, pacients, i de la vida en si, dels estudis i d'investigar moltíssim, sí. A part que és el meu tercer llibre aquest, o sigui, el primer ja era sobre autoestima, el segon ja era una mica sobre mindfulness, no? El temerà sobre totes les coses i l'hàbito hacia el monje. I aquest, pues, seria una forma metafòrica, no?, d'explicar aquestes coses, perquè crec que la metàfora dona la llibertat al lector o a la lectora de que el missatge ressoni com ell o ella vulgui, no?
Per qui l'has escrit? O dit d'una altra manera, a les llibreries, en quina lleixa el voldries veure?
Jo crec que el posaran els llibres d'autoajuda, suposo que sí. Però bueno, podria ser, és una fàbula, és una mininovel·la, vull dir que jo crec que aquest llibre precisament té molts públics, no? Perquè jo crec que igual pot servir a un adolescent com algú a un jubilat, no? Vull dir que no sé a qui li serveixi i a qui tingui ganes de llegir-lo.
Ens treuen la màgia perquè ens deixem?
Nadie puede arrebatarte la magia si tú no das permiso para ello, ¿no? Jo crec que no. El que passa que el que no sabem és com no deixar-nos. I és com si algú em vol ferir, no? Si algú em vol dir unes paraules desagradables, si jo no les agafo, aquestes paraules, si jo no me les crec, doncs aquestes paraules no ressonaran amb mi, no? Per tant, una mica aquesta dita ve per això, no? Perquè si jo tinc la màgia, si jo me la crec, si jo he fet un camí d'autoconeixement, si jo estic en el camí que crec que és de per vida, no és que l'hagi fet i ja està, és un camí de per vida, però bueno, estic sent conscient en tot moment del que està passant, puc rebutjar certes coses, no? Puc posar els meus límits i puc continuar sentint aquesta màgia.
I per què ens afecta tant el que diuen els altres, nosaltres?
Ens afecta molt, eh? Ens afecta molt. No sé, jo suposo que som animals socials. Això també, no? I ens importa l'opinió de... Bueno, el que diguin els altres de nosaltres, però no ens ho hem de creure. Jo crec que és una cosa que hem d'anar treballant i d'anar sent conscients que moltes vegades el que parlen de nosaltres parla més de qui ho diu que no pas de qui ho rep, no? És a dir, si jo faig un judici de tu, si no et conec de res, en realitat estic parlant de mi, no? En realitat estic parlant de, pues, de les meves carències o del que a mi em sembla, o de... però no estic parlant de tu si no et conec, si no he viscut tampoc la teva vida, no? Com per saber per què tu actues d'una manera o d'una altra.
Però, en canvi, sembla que hem d'afrontar les opinions dels altres amb una certa cuirassa, amb una rudesa, però com si haguéssim d'aconseguir que no ens importés a males, saps què et vull dir? O sigui, com rebutjant-ho amb una agressivitat, quan en realitat tu apuntes que potser el que hauríem de fer simplement, bé, és que no va amb mi, no és un atac, sinó que simplement em passa per davant. No?
Exacte, exacte, jo crec que sí. Que, jo crec que el problema és que vivim massa de pressa. Llavors, no tenim temps a aturar-nos, a respirar, no? Mira, ahir compartia amb una story meu uns tres consells d'un lama i deia, davant d'una situació desagradable, estigues en silenci. O sigui, en silenci quan estiguis enfadat, en silenci quan les paraules d'un altre t'estiguin ferint i en silenci quan estiguis escoltant algú, no? Jo crec que ens falta aquest silenci, ens falta aquest espai mental de no haver de reaccionar. Estem constantment reaccionant davant de la vida i davant dels comentaris dels altres, no?
Quan vas començar a pensar en que aquesta història la posaries allò negre sobre blanc?
Doncs mira, la meva carrera ha sigut una mica així com ràpida, no? O sigui, porto 3 anys, 3 llibres, o sigui, any per llibre. Va sorgir parlant amb la meva editora, bé, Esther, què faig ara? Pues, podria fer alguna cosa de novel·la que no fos un assaig? Ah, pues, per què no una bruixa, no? I la màgia, i no sé, alguna cosa així una miqueta doncs, més metafòrica, no? Com dèiem abans. I va sorgir així, amb un cafè i començant a construir la història. I m'ho he passat molt bé escrivint-la, la veritat.
Que important també tenir aquesta relació de confiança, no?, amb la gent que t'edita.
Sí, molt. Bueno, jo he tingut la, no sé si la sort o la màgia, direm que la màgia de trobar-me persones, a les persones, no? Tant a la meva editora com a altres persones que han aparegut en aquest camí i que estic molt agraïda.
Alguns dels personatges que has anat situant en la història tenen un significat, per exemple, el grup rival, no? Una mica de qui seria la bruixa Sol, hi ha la hater, no? Uh-huh. Pels qui no domineu molt l'anglès, doncs allò, sí. L'odiadora, que això sí, és una categoria ja fixada i establerta, no?
Total.
A les xarxes socials. Després hi ha la Vol, no? Que traduït seria la pilota, eh?
Sí.
Clar, això suposo que en el dia a dia són uns perfils que els vas reconeixent perfectament, no?
Sí, sí, totalment. Jo crec que el món ara mateix, i també amb la proliferació de les xarxes socials, està ple d'odiadors, no? I d'odiadores. Però crec que ens sobta molt ara, però en realitat fa molts anys que el món està ple d'odiadors. Bueno, ja no parlo històricament, les guerres, no parlo d'això ni a nivell antropològic, però si només cal obrir determinats canals de televisió i veure que els programes més vistos són precisament els que, bueno, els que matxaquen a una altra persona i, no?, els de les crítiques i crítiques i crítiques. Per tant, jo crec que amb aquest tema hauríem de fer una reflexió, no? I portar-ho cap a cadascun de nosaltres, de pensar fins a quin punt nosaltres també col·laborem amb això, no? O col·laborem veient aquest tipus de programa, o col·laborem jutjant de seguida a una altra persona, criticant. Per tant, no podem demanar al món que sigui d'una manera que nosaltres no som, no? Jo per això sempre penso que el canvi comença per un mateix, no? Si volem canviar el món o volem canviar aquest odi, doncs hem de començar per nosaltres mateixos, no? Començant, primer, sent més amables amb nosaltres mateixos, que no en sabem, no? Que ens exigim moltíssim o que volem ser molt perfeccionistes i després amb els altres.
I com ho fem per treure'ns de sobre aquesta síndrome de l'impostor? Que també la Sol, una mica se'n veu colpida.
Sí, això és difícil. Jo crec que som fruit d'això, d'una superexigència, d'un perfeccionisme extrem, no? I jo crec que hem de començar a pensar que el món, la vida és imperfecta, tot és imperfecte i tot és un canvi constant. Per tant, No sé, jo m'ho dic a mi mateixa, perquè jo, per exemple, abans de venir, jo sóc periodista i estic més còmode entrevistant a tu que no pas que tu m'entrevistes a mi. Per tant, jo, quan vinc amb una entrevista, també és com si... mira, ara he vingut amb uns apunts que tu m'has dit, no et calen els apunts. No, no, pues, si jo sóc la primera, no? La primera que em sento impostora i que dic, no, no, m'haig d'estudiar l'enciclopèdia abans d'anar a una entrevista, doncs no. O sigui, no podem ser allò que no som, no? I al final jo crec que el que ens atreu de les persones és la naturalitat i és allò que ens fan sentir quan estan a prop nostre, no? I a vegades quan això ho emmascarem massa i quan ho volem perfeccionar tant, ja no ni comuniquem, ni fem sentir, ni res de res, no? Per tant, jo crec que és una feina, una vegada més, de consciència i de dir, no sóc perfecta i em queden pocs dies per morir-me. Perquè és així, ens hem de morir, per tant, disfrutem. Disfrutem d'aquesta oportunitat.
Saps una figura que m'ha agradat molt? En una part de la història hi ha un sac on la Sol va posant la brossa i és com aquestes coixineres que no estan tancades per una banda, sinó que, clar, està oberta per les dues, llavors, si tires el coixí amb força, acaba sortint a fora. No és un sac trencat que, per molt que vagis tirant, i penses, ostres, quantes vegades no fem això, no? De dir... El sistema sembla que sí, que en teoria ho estàs fent com per recollir, però segueixes escampant la merda que en teoria estàs Exacte. Recollint.
Sí, però una vegada més això, no? Perquè no som conscients de que tenim aquestes ferides obertes, no? I llavors, per molt que fiquem coses, no? Que en aquest cas, no sé, hi ha gent que es pensa que serà més feliç doncs comprant-se una casa, una millor casa o un millor cotxe, o tenint molts likes, o tenint més èxit, o més reconeixement, i en canvi com que tenim aquest forat, tot això que anem ficant, igualment ho anem perdent, no? Per tant, el primer és cosir aquests forats interns i que tot el que fiquem sigui de debò. I saber també que tots aquests estímuls externs, una vegada els hem ficat, se'ns tornen a escapar perquè això no colma, no omple, no? I no vol dir que no els hem de tenir, evidentment, tots tenim dret, no, a gaudir d'objectes o a gaudir de l'èxit professional o del que calgui, però que no dipositem la felicitat en això, no? Perquè no està aquí fora, perquè si no mai ens sentirem plens.
És així. On has triat presentar el llibre?
Doncs el dia 5 d'abril el presento a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya, a Barcelona. El dia 16 estic aquí a Sabadell, organitzat per l'Ajuntament, i el dia 7 de maig presento a la Llar del Llibre de Sabadell. I després també estic a la Fira Internacional del Llibre a Madrid.
Carai!
Sí, déu-n'hi-do.
Que xulo, no?
Sí, molt bé.
I com ha anat això cap a Madrid?
Doncs, no sé, tot va sorgint així, no sé, jo crec que la màgia porta màgia i bueno, i estan passant coses molt, molt maques.
Et va trucar amb l'editora i et va dient, apunta't aquesta també.
Sí, apunta't aquesta, sí, sí.
Molt bé. Una cosa que m'ha agradat també és que a les primeres pàgines ja has posat una cita, home, jo crec que dels llibres més macos que comprem allò per la mainada a casa, no? Són llibres del Roald Dahl.
Uh-huh.
I has posat una cita d'ell, com és això?
Mira, quan vaig començar aquest... no sé si coneixeu en Francesc Miralles, que és un superescriptor.
Tampeus en Francesc Miralles.
Sí, doncs quan vaig començar a escriure el llibre de la bruixa, li vaig dir, Francesc, llegeix-te un parell de capítols, aviam què et sembla. I em va dir, home, si fos un llibre, et diria que podria ser un llibre del Roald Dahl. I jo dic, què vols dir? I em diu... a qui et dirigeixes, perquè està molt dirigit a infants. I dic, no és la meva intenció. I llavors li vaig donar una volta a tot. I llavors em va quedar com... haig d'obrir amb una cita d'aquest superautor.
I així l'has posat a les primeres
sí,
pàgines.
Sí.
Al final, trobes que el missatge que ha de quedar més quan tanques el llibre i dius, uf, vinga, va, som-hi, és el fet de deixar-se anar... o és com una part activa de dir, surt de la zona de confort?
Jo crec que està molt estigmatitzat de sortir de la zona de confort, no? Perquè tots, a mi em molesta bastant allò dels coaches que diuen, has de sortir de la teva zona de confort en el sentit de que has de fer una altra cosa del que estàs fent. No, no m'agrada això. Però sí m'agrada el fet de sortir de la zona de confort, però d'una manera, no sé com dir-ho, molt més espiritual. És a dir, si continuem, evidentment, fent el mateix que fem sempre, continuarem tenint els mateixos resultats, no? Que ja ho, deia l'Einstein. Però jo crec que sí que hem de fer moltes coses diferents, hem de triar moltes opcions diferents i una manera de pensar diferent. I ja no estic parlant de fer de la teva professió coses diferents, de sortir d'aquesta manera, d'aquesta zona de confort d'aquesta manera, sinó de fer, de pensar i d'accionar de forma diferent. Per tant, jo crec que sí, que sentir-se en equilibri és un treball actiu, no ens arriba. No és, ai, és que està tocat per l'esperit diví. No, això no ens arriba. És una feina activa i jo crec que de per vida.
Sònia Rigó, moltes gràcies per venir a presentar a Ràdio Sabadell aquest La bruja que perdió la màgia.
Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies, Pau, i moltes gràcies a tots els oients.